I per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona ha reiterat la seva condemna als aldarulls violents i ha demanat tornar a establir ponts de diàleg amb els ocupes. Ada Colau i el líder municipal socialista Jaume Collboni han signat precisament avui l'acord de govern a la capital catalana, pel qual els quatre regidors del PSC s'incorporaran al govern de la ciutat amb els 11 de Barcelona en Comú. Curiosament, això passa tot just l'endemà del primer aniversari de les eleccions municipals, que van ser el 24 de maig de l'any passat. Aquest tema, el balanç de la gestió de la Colau al Barcelona, el fenomen de les candidatures en Comú i de Podem a Catalunya i a l'Estat, serà present avui en el programa El Mirador de l'Actualitat, amb una tertúlia en què ens acompanyaran Marcelo Expósito, de la direcció de Barcelona en Comú, el president de l'associació Ecristians i també exregidor a Barcelona, Josep Miró i Ardèvol, i l'enginyera industrial Carme Torralba. Us recomanem especialment avui aquest col·loqui en El Mirador de l'Actualitat, el temps d'anàlisi a partir d'un quart i cinc de vuit aproximadament. També és notícia que el Departament d'Interior agilitarà els tràmits per retirar l'arma als Mossos que estiguin de baixa. El protocol es canvia després que un agent que feia un mes i una setmana que estava de baixa va matar ara fa unes quantes setmanes la seva dona amb una arma reglamentària a Sant Feliu de Llobregat. Els agents hauran d'entregar les armes si es preveu que estiguin més de 30 dies en aquesta situació, la de baixa. També se'ls faran controls psicològics i físics per avaluar si poden exercir. Ha presentat aquesta iniciativa el director dels Mossos, Albert Batlle, aquest mateix matí. I el president de la Generalitat ha reclamat al govern espanyol que escolti la veu d'Europa i també el consens interregional, que s'ha posicionat avui en una trobada a Barcelona a favor del corredor mediterrani. Carles Puigdemont ha denunciat el retard en el corredor i ha demanat que el proper govern espanyol en faci una prioritat. Recordem, per acabar aquest informatiu, que a Brussel·les els ministres d'Economia i Finances de l'Eurogrup han desbloquejat un nou tram de rescat a Grècia de 10.300 milions d'euros, 7.500 milions dels quals es lliuraran el mes vinent, el mes de juny. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel.
Vols passar les tardes més divertides? Doncs no t'ho pots perdre. T'esperem totes les tardes de les 6 a 2 quarts de 7 amb en Pere Espinosa i el seu nou programa Un gran somriure.
Patrocinat per Fernando Outram Dental Solutions.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, amigues i amics, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Us parla, com sempre, el vostre amic Toni Guerrero i comencem una tradició de l'Odissea de la Veu. El primer concurs líric a Catalunya fet a la ràdio i a la televisió. L'Odissea de la Veu. Doncs comencem. Avui seran protagonistes la soprano María Ángeles Damunt i el tenor Ignacio Encinas. Doncs anem a escoltar Les golondrines. A l'Odissea de la Veu, el tenor Ignacio Encinas interpreta la Dogaressa.
Pondré en la empresa mi fe y mi honor y que al cabo salgo vencedor. Es tu cariño la recompensa. Si hoy sombras tiene el alma mía, y la alegría será mi amor. ¡Ah! Yo mostraré en la corte mi indómita pujanza, y habrá memoria de mi venganza. Arrasaré de negro.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Clínica Clarós. Més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència mèdico-quirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara, en aquest recital de sarsueles a l'edició de la veu, anem a escoltar Don Manolito.
Soon.
Avui, a l'Odissea de la Veu, escoltem ara Carla.
Me!
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu, cada diumenge a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu, i a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I ara anem a escoltar La Tabernera del Puerto amb el tenor Ignacio Encinas.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com. Les drogues no solucionen cap problema, sigui quin sigui. Això ho sabem. A CECAS portem més de 20 anys lluitant contra la drogodependència i ajudant a les persones. Truca'ns al 93 317 78 20. 93 317 78 20. CECAS, una porta per sortir de la droga.
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93 203 1212, 93 203 1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
60.000, 23.000 o 30.000 només són nombres. El que els fa grans són les històries que tenen darrere, com els 60.000 infants atesos, els 23.000 llocs de treball creats o els 30.000 habitatges socials. Gràcies a tots per fer-ho possible un any més. Obra Social La Caixa, l'ànima de la Caixa.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I una setmana més està amb nosaltres el doctor Pedro Clarós, que vostès saben que és l'assessor també de La Voz, el que estem escoltant, aquesta odissea de la veu, i que realment també és el president de la Fundació Clarós. Doncs, doctor, avui ens pot parlar, perquè la darrera setmana vam estar parlant de les veus femenines i com es classifiquen. I ara li faig aquesta pregunta, doctor. I les veus masculines?
Miri, en les veus masculines, la veu del tenor és la més aguda de totes elles. Té un rango, i torno a repetir, el rango seria l'extensió des de lo més greu que és capaç de pronunciar o d'emitir fins a lo més agut, no? Bueno, doncs té un rang de 128 a 520 hercis. I les seves cordes són petites, mesuren entre 20 i 22 mil·límetres. Acostumen a tenir aquestes veus un timbre càlid i seductor. Per això, normalment, el tenor fa d'enamorador, fa de conquistador de la princesa, etcètera, etcètera, no? El segon punt, a continuació, tenim la veu del baríton. Encara que la paraula deriva del grec i significa veu baixa, en realitat descriu la veu masculina intermèdia. Sovint s'ha dit que és la veu, jo no estic d'acord, més natural en el cant de l'home, enfront de la veu del tenor, que freqüentment ha de ser construïda en alguna mesura pel cant o la del baix, que és menys habitual. El seu registre està entre 100 hercis i 390 hercis. Fixeu-vos bé, cada vegada és més estret i més baix. I les seves cordes medeixen de 22 a 24 mil·límetres, fixeu-vos, més grans. I, per últim, la veu del baix, que, com el seu nom indica, és la veu masculina més greu. Té un registre, fixeu-vos bé, de 65 decibels. Si comparem amb el tenor, eren 128. El baríton eren 100. Aquí, 65 hercis de mínim. Doncs va, de 65 a 325 hercis. I en ella predomina la posició i la ressonància de pit. El so recolzat en la caixa toràcica li permet desplegar a l'espectre més greu i més profund que a l'home pot medir. I aquí encara les cordes són més grans. Cordes més grans, estem parlant de longituds petites, no? Però les seves cordes poden mesurar o mesuren de 24 a 26 mil·límetres. O sigui, fins i tot aquestes diferències en les veus masculines.
Doctor Clarós, que segueix amb nosaltres aquí a Ràdio Estel i dintre d'aquest programa, La Odissea de la Veu. Doctor, què és un contratenor?
El contratenor és una veu masculina que és curiosa, perquè aquesta veu mereix una categoria a part de les que hem parlat de tenor, de baix, de baríton, etc. No? Es tracta d'una veu molt més aguda que la del tenor i amb trets una mica afeminats. Es recolza en les ressonàncies del cap i és capaç d'assolir un pitch molt alt. Un pitch és el to fonamental, el crit, no? Tanmateix, és una veu aconseguida a partir d'entrar una mica a la seva tècnica personal i que, bueno, això ve pues, a finals de, o a partir del segle XX, es comença pues, a desenvolupar això, encara que tots aquests sons venen dels antics castrati, aquells nens que de petits pues, els castraven per mantenir la seva veu infantil, no? Bueno, pues, avui en dia això no es fan aquests sacrificis inútils i físics, perquè no tenen cap sentit i a més és lògic que no es faci, però que així tot pues, el cantant masculí que vol força i fa aquesta veu de contratenor. És una veu maca, és una veu que és molt agradable, i aquí les seves cordes són molt més llargues que els demés, són cordes que arriben inclús, jo les he vistes, de 27 mil·límetres de longitud. Normalment el contratenor és una variant dels barítons, és a dir, alguns barítons que volen fer aquesta aventura, aquesta odissea, no?, de cantar com a contratenor, pues, bueno, són ells la font principal de barítons que es transformen en contratenors.
I ara anem a escoltar Milevazzi.
Thank you.
El gran tenor Ignacio Encinas avui a l'Odissea de la Veu. I atenció, amigues i amics, perquè interpreta Granada.
Thank you. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre y de sol.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doctor Pere Clarós, que segueix amb nosaltres aquí a la Odissea de la Veu. Doctor, les característiques físiques d'un professional de la lírica influeixen d'alguna manera per classificar un cantant?
Miri, malgrat tot, l'experiència científica i l'observació metòdica de les característiques físiques del cantant ens poden simplement oferir indicis en ocasions, incloents aclariments sobre quina podria ser la seva tessitura, la tessitura del cantant, no? Ja parlarem del que és la tessitura. Però si observem, la forma de la laringe del cantant, per exemple, acostumbra a condicionar la tessitura de la seva veu. Així doncs, la majoria dels tenors tenen un coll gruixut i els muscles del coll estan molt ben desenvolupats. La seva laringe quasi no sobresurt, ja que el cartílag del tiroïdal és poc prominent i menys desenvolupat que amb un baríton o amb un baix. Les sopranos i les mezzosopranos, és a dir, en les veus femenines, aquestes diferències són menys que les de les veus masculines. Altres indicis, per exemple, els podem trobar sobre la mesura de les anomenades cordes vocals, és a dir, la longitud, no? Fixi's bé, s'han fixat vostès que normalment les veus dels baixos corresponen sempre amb uns homes enormement alts d'estatura? Pues bé, per què succeeix això? Pues això passa normalment perquè un home de gran envergadura normalment també té una laringe grossa i unes cordes vocals molt més grosses. I això és el que els fa que amb la ressonància, amb els diferents punts de ressonància del cos humà, surti aquesta veu que es nota més profunda, més grossa, etcètera, etcètera, no? Això seria el que jo els hi podria dir, que hi han algunes variacions anatòmiques que són les que condicionen d'una manera o altra a l'hora de classificar una veu.
Doctor, què és la tessitura d'un cantant?
Miri, la tessitura d'un cantant jo la definiria com la zona tonal en la que aquest cantant es troba còmode cantant. És a dir, és la zona en la qual pot cantar sense gran esforç i sense córrer cap risc de fatiga de la seva laringe. Per tant, per classificar una veu hem de saber i de veure la tessitura del cantant i, per tant, buscar pues, totes aquelles notes que, diguéssim, són còmodes pel cantant. I quan es troben aquestes zones còmodes és quan llavors es pot distingir entre un tenor, un baríton o un baix. I si es tracta de les veus femenines, pues, la soprano, la mezzosoprano o una contralta. Els asseguro que per determinar clarament quina és la categoria més indicada per cada una de les veus, és difícil que no és una tasca gens fàcil. Jo recordo una anècdota que, en fi, els que ja tinguin una mica d'edat ho recordaran, el famós baríton Joan Pons era una persona que estava classificada com de tessitura de baix. I va ser precisament la gran soprano Montserrat Caballé la que el va reorientar i va dir, no, aquesta persona és més un baríton. I fixi si la va encertar, els dos, la Montserrat per dir-li, i el Joan perquè ha fet una carrera meteòrica i ha sigut un baríton mundialment conegut, no? I experiències com aquestes en podem trobar moltes.
Seguim amb el doctor Pedro Clarós. Doctor, com es classifiquen les veus femenines i per què?
Com ja m'he apuntat, les veus tant femenines com masculines es divideixen en agudes, mitjanes i greus, cosa que dona lloc a les categories bàsiques de soprano, mezzosoprano i contralto, en el cas de la dona, no? En cada un d'ells es poden apreciar algunes característiques físiques que ho determinen. Per exemple, la soprano és la veu femenina més aguda. No oblidem que la paraula soprano deriva del llatí soperanus, o sigui, veu superior. Veu que va per sobre de les altres. Té una extensió d'un rang entre 250 hercis a 1.034 hercis. No? I les seves cordes vocals mesuren de 16 a 18 mil·límetres de longitud. Quan jo dic que el rang d'extensió és des dels sonidos més greus als més aguts. La mezzosoprano, com el seu nom indica, és una veu més greu que la d'una soprano. És una veu que passa més temps amb una zona tonal més intermèdia, encara que pot realitzar també puntualment aguts importants, però no és la seva tasca. Les seves cordes són més llargues, medeixen de 19 a 21 mil·límetres aproximadament. I finalment trobem l'altra figura de la veu femenina, que és la contralto. Aquesta veu és la veu més greu de totes. És quasi una veu com de tenor, no? Inclús, més diré, si sentim cantar una contralt, un tanca els ulls, moltes vegades no sap si el que canta és un home o una dona. Té un registre situat entre, fixeu-vos bé, entre 193 hercis als 775 hercis, és a dir, una zona més estreta i més baixa. I les seves cordes encara són més grans. Són cordes que medeixen fins a 22 mil·límetres de longitud. És a dir, aquesta seria una mica les diferències. Llavors, estem veient que aquestes longituds de corda i aquesta disposició de la laringe fa que es puguin classificar amb els diferents tres tipus que bàsicament existeixen. Després, cada una d'aquestes sopranos, mezzos, contraltos, es podran classificar amb spinto, lírica, etc.
I a l'edició de la veu, la soprano Maria Àngeles Damunt interpreta ara Maria Ló.
Plató de amor.
I per finalitzar el programa d'avui de l'Odissea de la Veu, la Maria Àngels Damunt i el tenor Ignacio Encinas interpreten el dúo de Luisa Fernanda. I fins aquí l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.